tal com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimecres 13 de novembre del 24, avui amb el cel cobert, amb pluges que estan afectant sobretot a la zona de la Costa Brava ja des de primera hora d'aquest matí. Sembla que la dana que havia de passar per casa nostra ha esquivat el nostre territori i, per tant, arribarà amb menys força. Ara ens ho explicarà amb més detall en Dani Ramírez. Això sí, avui, abans de sortir de casa, heu de saber que fa fred, fa molt fred.
Doncs sí, fa molt de fred, Joel. De fet, ens devem amb 4 graus negatius a Vall de Núria. En tenim 2 a Das, 4 graus positius a Molló, 5 a Ribes de Freser, 6 graus a Olot, a Ripoll, a Santa Pau, a Vic, a Camprodon, també a la Vall d'en Bas. En tenim 7 a Mieres, 8 graus els tenim a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 9 graus a Anglès, 10 a Figueres i també a Banyoles, 11 graus a Girona i 12 graus a Roses.
Doncs amb aquest panorama hem d'anar a veure quina és la previsió meteorològica.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, quan vulguis.
Avui la pluja sí que no passaria de llarg, com va passar ahir. Hi va caure mig litre al nord del Ripollès, al nord de la Cerdanya, en forma de neu, fins a 1.600, 1.700 metres, però al vespre va baixar molt la temperatura, ja sense pluja, hi havia aiguats al sud de Catalunya, i a Olot, al vespre, vam baixar a 5 graus, però compte, a la nit, s'arribava als 9 sota 0 ahir, a la Tosa, 2.500 metres, o 7 sota 0, per exemple, a Ulldeter, a 2.400 metres, U positiu a Molló, 1 sota 0 dalt del Montseny. En definitiva, que ha arribat l'hivern de cop i volta i avui preveiem pluja, una pluja que entrarà pel Golf de Lleó, sobretot l'Empordà, Cap de Creus, l'Alt Empordà, aquí pluges que poden superar els 50 litres per metre quadrat. Per tant, precaució a les rieres, a les riberes, perquè pot baixar aigua de cop i volta. A partir de les 3-4 de la tarda aquesta pluja aniria disminuint. Pot ploure altres sectors, pot nevar cap als 1.300, a la tarda pujant a 1.900-2.000 metres. Però la situació de màxima pluja seria bàsicament nord de la Costa Brava i especialment l'Alt Empordà. Per tant, precaució, com diem sempre, a prop d'aquestes riberes que baixen de cop i volta. I bé, la temperatura que quedarà baixa, per tant, màximes per sota dels 14-15 graus, fins i tot a cota baixa i ambient d'hivern al Pirineu. Demà tot això haurà passat, vent de gregal, tota la borrasca se'n va cap al País Valencià, cap a Andalusia, allà els aiguats poden fer mal, malauradament, però aquí tindrem sol, tramuntana, gregal, temporal marítim i ambient fred. Els propers dies, en principi, no arribarien més pluges.
Temps per desgranar l'actualitat informativa del dia, 8 i gairebé 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Consternació a les comarques gironines per la mort de l'empresari Eudald Morera. Morera, de 59 anys, lluitava contra un càncer des de feia 4. Els funerals tindran lloc aquest dijous a les 4 de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Olot. El programa Des d'aquí i també el programa Parlem de tu d'Olot Televisió, Eudald Morera havia fet reflexions com aquesta.
Agafar el micro, parlar, enraonar, liderar, tot això jo no em vinc de mena, com deia. Jo penso que ha sigut un camí que he anat forjant, que la gent m'ha donat confiança. Sí que és veritat que tinc un valor que estimo la gent, el valor de la complicitat, el valor del reconeixement, el valor de l'esforç de la gent, i això, doncs, que deia, doncs, que quan més dones més reps, doncs a mi m'ha funcionat i avui estic orgullós de dir que he rebut molt més del que em penso que mereixo.
Olot Televisió recuperarà de nou aquest programa a la seva graella de programació. Més coses al projecte per construir una planta de biogàs a Serinyà s'atura temporalment. L'empresa encarregada de la seva redacció ha frenat el projecte davant les reticències que ha provocat al territori.
Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Sergi Plana Gomà, al programa 180 graus de la xarxa.
De fet, el projecte des d'ahir al matí està aturat. L'avaluació ambiental, que és el tràmit que els promotors havien instat a l'Ajuntament que s'iniciés, està aturat, i està aturat també a instàncies de la pròpia promotora, dels propis promotors, que, doncs, el que després d'analitzar bé el document d'abast, que és aquest document preliminar que la OTA va fer arribar aquest octubre a l'Ajuntament, doncs el que ells han considerat que s'havia de fer era buscar i estudiar bé si hi havia altres possibles implementacions per implementar doncs, aquest projecte.
I és que la planta de biogàs a Serinyà ha generat una forta oposició per part de col·lectius ecologistes i alguns alcaldes de la zona. Sentirem l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, especialment crític amb aquesta qüestió. Dos voluntaris garrotxins destaquen la dura realitat que es viu al País Valencià, nou capítol de les conseqüències de la Dana.
Remarquen el gran silenci que hi ha als carrers, l'organització que tenen els voluntaris i la forta olor. Demanen que tothom qui pugui ajudar ho faci donant material i productes de neteja. Aquest dimarts arrenquen el seu tercer desplaçament fins al País Valencià.
Ho capitaneja l'Àngel Sedent.
Sincerament hem de ser realistes i no és pas el mateix veure-ho a la tele que veure-ho in situ, i a més a la zona zero. Saps? Aviam, molt dur, vale? Perquè, clar, jo, per exemple, a Picanya jo tinc família, ho he vist tot, saps? O sigui, tot bé, i quan ho veus així, va ser una mica complicat.
L'aigua d'Olot del 1940 va tenir un major impacte geogràfic i va provocar més destrosses que el del País Valencià. Tot i això, el nombre de víctimes mortals va ser molt inferior, ho recorda l'observador meteorològic Jordi Zapata.
L'abast geogràfic d'aquesta situació dels aiguats de l'any 40 van ser més extensos, molt més extensos que els que hem tingut ara a València. Per tant, en quant a l'àmbit, és molt més rellevant el que va passar l'any 40 que el que ha passat. Els resultats de l'any 40, la destrucció va ser encara més potent que no pas la que hem tingut a València. La diferència és que ara hem tingut molta informació continuada i ens n'hem donat compte de moltes coses que l'any 40, evidentment, era impossible.
Han detingut un home pel robatori de 3 telèfons mòbils a Olot.
Gràcies a l'avís d'un ciutadà, la policia municipal ha identificat i detingut el lladre que portava al damunt 3 mòbils sostrets, un d'ells a Sarrià de Ter. El lladre, de 29 anys i resident a la ciutat, ha quedat detingut per 3 delictes de robatori amb intimidació.
No hi ha hagut cap empresa interessada per rehabilitar la caseta d'en Jordana de Ripoll. El projecte destinat a ser la nova seu de la Societat de Caça i Pesca La Rama no ha rebut cap oferta per la primera fase de les obres, valorada en uns 115.000 euros. És una altra de les qüestions que us explicarem en el nostre informatiu que ara mateix comença. El dia en què també anirem de restaurants, perquè 15 establiments de la Garrotxa participen a la 38a edició de la Mostra Gastronòmica, que oferirà menús de tardor i diferents activitats durant 3 setmanes.
A més, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, diu que la idea és que d'aquí a uns anys es pugui unir la gastronomia amb l'esport o la cultura per seguir potenciant la mostra.
Realment, si hem vist l'evolució del que ha sigut la Mostra Gastronòmica, tots hem vist evolucionar doncs, des dels diferents actes, els actes que feien aquests sopars més populars quan va començar aquí al pavelló de Fires d'Olot, i això ha anat evolucionant, no? Ara ja va ser en 38 anys, segurament el tipus de format també ha anat canviant, ha anat evolucionant cap a un format més de fer els menús des dels, dins dels establiments, els menús des de casa nostra, però sobretot amb la gran premissa, no?, d'utilitzar el producte del territori i fent doncs, que dintre d'aquest a cada casa, doncs faci que la gastronomia brolli i tiri endavant.
I atenció, perquè si sou volataires heu de vigilar a l'hora de sortir al bosc. De fet, ho hem advertit diverses vegades, han rescatat un volataire perdut a les Llosses després de 8 hores. És el primer rescat d'un volataire aquest any a la comarca del Ripollès. I en patrimoni històric, avui parlem de trens. L'Ajuntament d'Olot cedeix 2 cotxes de viatgers de l'antic carrilet entre Olot i Girona a la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, situat a Móra la Nova.
L'Associació dels Amics del Tren Olot Girona participaran també en la restauració i compartiran coneixements amb altres professionals del ferrocarril.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
A més, el fet de concentrar-ho tot en un únic punt de Catalunya fa que els amics del Tren d'Olot, en aquest cas, o de moltes altres entitats semblants que hi ha al país, puguin anar allà a participar en aquesta restauració, i a més allà hi troben persones preparades amb transferències de coneixement, una feina molt difícil de fer individualment cadascun a la seva ciutat.
I en esports, l'hoquei Olot engega la campanya de socis per aquesta temporada.
El club vol fer créixer la seva massa social amb nous avantatges. Es regalarà una camiseta oficial del club a cada soci i es faran sortejos per col·laborar amb el comerç local de la ciutat. Les persones que ho desitgin ja es poden fer socis al portal web del club.
Escoltem el president de l'entitat, és en Jordi Gironès.
Aquesta vegada el que volem fer, el que volem proposar, és que tots els socis simpatitzants d'Hoquei Plata tindran una camiseta oficial de regal, que podran triar entre les 3 camisetes oficials que tenim, i aquest any també hem aconseguit la col·laboració de l'Associació de Comerciants d'Olot i d'altres comerços locals d'Olot, perquè ens proporciona tota una sèrie d'obsequis i vals de descompte que nosaltres cada 15 dies irem sortejant amb els socis.
I un club tenis taula irregular torna a casa per rebre, en aquest cas, l'RTL Santiago.
L'equip jugarà dos partits consecutius a Olot per intentar trobar el camí de la victòria. La direcció esportiva es mostra preocupada, però confia que Arnau Pons, Diego Piño i Rafael de la Sera siguin capaços de batre l'RTL.
El vicepresident de l'entitat és en Xavi Selles.
Crec que fa dues temporades va quedar sotscampió, tenen dos jugadors fixos com són l'Enes i el Manani, i doncs, bueno, són dos jugadors potents, i llavors doncs dependrà una miqueta de qui portin com a tercer jugador. Han jugat amb tres jugadors diferents, tenen un jugador grec de nom pronunciable que és molt bo, i esperem que no vingui. És partit important, eh? I nosaltres anem partit a partit, però ara ens ven dos partits seguits a casa i hem de sumar de dos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Consternació a les comarques gironines per la mort de l'empresari Eudald Morera. Morera, de 59 anys, lluitava contra un càncer des d'en feia 4. Els funerals tindran lloc aquest dijous a les 4 de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Olot. Ha plantat cara a la malaltia fins l'últim moment, convertint la seva situació en una causa que ha inspirat moltes persones i organitzant iniciatives solidàries a benefici de la investigació contra el càncer, com el Vall Viva, que en poc temps s'ha convertit en un autèntic festival de referència a tot el país. Sentirem l'Eudald Morera en l'última entrevista concedida al programa Parlem de tu, d'Olot Televisió, han registrat aquest estiu.
A mi Vallviva em dona vida. Vallviva ha estat una possibilitat de relacionar-me, d'agrair, de compartir i d'il·lusionar en moments doncs, que el que falta és il·lusió. Perquè quan té un càncer el cap se te'n va molt fàcilment. I en canvi, quan un té una il·lusió, la motivació t'ajuda. I això és el que intento despullar-me per explicar-ho, perquè la gent no caigui de braços caiguts, que s'obri, que es lluiti, que s'aixequi, que competeixi, que les coses ningú té ni una data, ni un dia, ni una situació concreta. Nosaltres tenim molt a fer, i si mentalment estem amb una actitud positiva, les coses funcionen més bé, i intentar ser positiu t'ajuda a ser més positiu.
Eudald Morera tenia clar que volia tornar a la societat el que la societat li havia donat a ell al llarg de la seva vida.
Agafar el micro, parlar, enraonar, liderar, tot això, jo no em vinc de mena, com deia. Jo penso que ha sigut un camí que he anat forjant, que la gent m'ha donat confiança. Sí que és veritat que tinc un valor que estimo la gent, el valor de la complicitat, el valor del reconeixement, el valor de l'esforç de la gent, i això doncs, que deia, doncs, que quan més dones més reps, doncs a mi m'ha funcionat, i avui estic orgullós de dir que he rebut molt més del que em penso que mereixo.
Professionalment ha estat un home d'èxit i una referència com a emprenedor. Ha estat al capdavant del grup Morera, l'empresa familiar fundada pel seu pare, que en pocs anys ha estat la referència indiscutible en l'àmbit de l'agricultura a tot el país. Però el salt més gran es va produir a mitjans dels anys 90 amb Roy Albert. Eudald Morera va ser capaç de portar l'enginyeria a la gespa dels camps de futbol, un sector dominat històricament per jardiners. Amb aquesta aposta va néixer una companyia que seria reconeguda arreu del món per la seva capacitat d'innovació i per haver revolucionat el sector. El seu desenvolupament ha fet que la gespa de Roy Albert estigui present des del camp de la Unió Esportiva Olot fins als principals estadis del planeta. En aquest sentit, Eudald Morera era un home compromès també amb la seva ciutat i la seva comarca. Va tenir molt clar on havia d'organitzar els seus esdeveniments, convençut del potencial que tenien. Durant 4 anys va ser regidor de comerç a l'Ajuntament d'Olot sota el mandat de Pere Macias primer i d'Isabel Brossosa després. A les eleccions de l'any 98, quan Brossosa va deixar el càrrec, es va presentar com a cap de llista amb les sigles de Convergència i Unió. Tot i que no va guanyar, va continuar vinculat a la política local. Els funerals per l'Eudald Morera tindran lloc aquest dijous a les 4 de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Olot, i Olot Televisió tornarà a emetre el Parlem de tu, on va ser protagonista.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Notícia que us avança els 5 minuts més. El projecte per construir una planta de biogàs a Serinyà s'atura temporalment. L'empresa encarregada de la seva redacció ha frenat el projecte davant les reticències que ha provocat el territori. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Sergi Planagomà, al programa 180 graus de la xarxa.
De fet, el projecte des d'ahir al matí està aturat. L'avaluació ambiental, que és el tràmit que els promotors havien instat a l'Ajuntament que s'iniciés, està aturat i està aturat també a instàncies de la pròpia promotora, dels propis promotors, que doncs el que després d'analitzar bé el document d'abast, que és aquest document preliminar que la OTA va fer arribar aquest octubre a l'Ajuntament, doncs el que ells han considerat que s'havia de fer era buscar i estudiar bé si hi havia altres possibles implementacions per implementar doncs aquest projecte.
La planta de biogàs a Serinyà ha generat una forta oposició per part de col·lectius ecologistes i alguns alcaldes de la zona. De fet, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, diu que ni planta de biogàs a Serinyà ni nova planta de residus a Beuda. Creu que les ubicacions escollides no són les adequades. A més, reclama la Generalitat que assumeixi la planificació d'aquest tipus d'infraestructura. Gerard Puigdemont.
Ni planta de biogàs ni planta de residus. Lluís Guinó es mostra contrari a la ubicació de construcció d'una planta de biogàs a uns terrenys de Serinyà que delimiten amb la comarca de la Garrotxa. L'alcalde de Besalú assegura haver visitat la zona i té pendent reunir-se amb l'alcalde de Serinyà, qui pretén tirar endavant la construcció de la planta de biogàs. Guinó diu que no li sembla malament que construeixin aquest tipus d'instal·lacions per la seva utilitat, però diu que el problema és el lloc on es volen fer.
Em sembla que no és el lloc adequat per fer aquest tipus d'instal·lacions. Aquest tipus d'instal·lacions he defensat ja, i per tant haig de ser coherent amb la meva idea, ja vaig defensar que el projecte de Beuda, que té unes característiques des d'un punt de vista de dimensió semblants, no s'han d'ubicar enmig del bosc. Aquestes són instal·lacions que poden anar perfectament en polígons industrials i aquesta mena d'instal·lacions són indústries i les indústries van als polígons.
En el cas de la planta de biogàs de Serinyà no s'ha especificat cap altra ubicació, però en el cas de la nova planta de tractament de residus de Beuda, Guinó diu que ja s'havia trobat unes solucions enrere.
Com també s'ha de trobar una millor ubicació per aquest projecte que el Consell Comarcal de la Garrotxa tira endavant i que substitueix el que ja hi havia perfectament definida, que era una planta de triatge al polígon industrial de Sant Jaume de Llierca.
L'alcalde de Besalú diu que la Generalitat hauria de prendre el timó de la planificació d'aquest tipus d'instal·lacions. Guinó creu que s'hauria de fer una planificació que vagi més enllà dels municipis i les comarques.
Que potser que la planificació es faci des del govern de la Generalitat de Catalunya i es faci globalment, pensant no només en un territori i en un espai comarcal per resoldre una problemàtica concreta, sinó que la planificació, crec que és el que vull traslladar a la consellera de Territori i d'Acció Climàtica, la senyora Paner, que quan m'hi pugui reunir, per plantejar-li aquests dos projectes que són estratègics.
També lligada a aquesta planificació general, Guinó creu que també s'haurien de treballar d'aquesta mateixa manera aspectes com el reciclatge. Diu que potser fins i tot no faria tanta falta construir segons quin tipus d'instal·lacions i que això també repercutiria a una menor despesa econòmica.
Continuem descobrint testimonis de gent que està col·laborant amb el País Valencià en les tasques de recuperació de la zona afectada per la Dana. Dos voluntaris garrotxins destaquen la dura realitat que es viu a la zona. Remarquen el gran silenci que hi ha als carrers, l'organització que tenen els voluntaris i sobretot les males olors que es desprenen. Demanen que tothom qui pugui ajudar ho faci donant material i productes de neteja, si bé hem sabut que, per exemple, a la zona s'han exhaurit les botes d'aigua, per tant, pot ser un bon element per enviar cap allà, sobretot botes d'aigua, que ara mateix és el que més necessiten. Aquest dimarts han arrencat el seu tercer desplaçament fins al País Valencià. Els segueixen Guillem Guardiola.
L'Àngel Sedent i en César Martín són dos garrotxins que han aportat el seu granet de sorra per ajudar els damnificats per les inundacions al País Valencià. Després de veure a la televisió l'horror que estaven patint els veïns i veïnes de les zones més afectades, l'Àngel va decidir arrencar un viatge en furgoneta fins a Picanya, a València. De fet, part de la seva família hi viu, un component emocional molt fort que li ha fet viure la Dana de molt a prop. L'Àngel assegura que haver estat al País Valencià in situ li ha permès adonar-se'n que la realitat és molt més dura que les imatges que es veuen a les xarxes socials.
Sincerament, hem de ser realistes i no és pas el mateix veure-ho a la tele que veure-ho in situ, i més a la zona zero, saps? Aviam, molt dur, ¿vale? Perquè, clar, jo, per exemple, a Picanya jo tinc família, ho he vist tot, saps? O sigui, tot bé, i quan ho veus així... Va ser una mica complicat.
En César Martín, amic de l'Àngel, també s'hi va afegir de seguida per ajudar a portar tot el material necessari per ajudar els més afectats per les inundacions al País Valencià. Destaca sobretot el silenci dels carrers i la forta pudor.
Només s'escolta alguna motobomba amb algun garatge, el soroll d'anar trepitjant fang, hi ha molt de fang, les olors són terribles. Això a la tele no es percep, i l'últim dia que vam estar allà ja començava a ser una cosa. I després la vista, l'estar allà mateix, com diu l'Àngel, nosaltres vam estar a Picanya. No és un carrer, no és un barri, és tot el poble que ha quedat devastat.
També ha remarcat la bona organització dels voluntaris.
Hem vist moltíssims, moltíssims voluntaris, moltíssims, gent molt jove. Anaven amb grups, anaven força organitzats, aquests grupets, i feien moltíssima feina, moltíssima, moltíssima feina. Les administracions han brillat per la seva essència, l'exèrcit ha brillat per la seva essència, sort dels voluntaris.
L'Àngel i en César són dos voluntaris que han decidit desplaçar-se fins al País Valencià per ajudar famílies i veïns que ho han perdut tot. Després de ser a Picanya, Paiporta i Aldaia, els dos garrotxins emprendran el seu tercer viatge el pròxim dimarts per posar rumb a pobles com el Gemesí i Utiel, també molt afectats per les inundacions de l'edat.
8 i 21, avui també és notícia que cap empresa ha assumit la rehabilitació de la caseta d'en Jordana de Ripoll, que ha de convertir-se en la nova seu de la Societat de Caça i Pesca a la Rama, actualment sense local. El projecte guanyador dels pressupostos participatius, valorat en 115.000 euros, contempla una primera fase per evitar el deteriorament estructural de l'edifici. L'Ajuntament assegura que ho tornarà a intentar i atribueix la situació a la falta d'empreses i professionals al sector de la construcció. Judit Espert.
Va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius, però de moment no serà una realitat. No hi ha cap empresa que vulgui rehabilitar la caseta d'en Jordana de Ripoll i la Societat de Caça i Pesca a la Rama continuarà sense local. L'Ajuntament volia fer la primera fase de rehabilitació amb un pressupost de 115.000 euros i ara el concurs ha quedat desert. El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Barranqueres, considera que no és conseqüència d'un pressupost baix, sinó de la situació que viu el sector de la construcció.
I creiem més que és una manca d'interès, no, de falta de paletes o de gent que es vulgui enganxar amb una obra que poder no s'hi guanyen tan bé la vida, i ha quedat deserta, però de totes maneres ho tornarem a treure a concurs.
Actualment l'edifici es troba en un estat de decadència i, segons el projecte, necessita una fase de consolidació urgent per evitar l'esfondrament de cobertes i sostres. L'intenció és respectar la senzillesa de la casa i fer només l'essencial per mantenir la caseta d'en Jordana com a referència del territori. L'Ajuntament considera que el preu que s'ha fixat és just i assegura que la manca de pressupost municipal també és un condicionant per a poder fer més.
Que quedem molt penjats de rebre pisos i fer altres coses per manca de pressupost.
El projecte desenvolupa l'obra en dues fases. Aquesta primera, que vol consolidar estructuralment l'edifici, i la segona, que serviria per condicionar la caseta com a espai per a la Societat de Caçadors. A més, també es vol arreglar l'entorn immediat.
Marxem ara cap a Vall de Núria perquè el tràmit d'aprovació de la concessió de l'estació ha superat el termini d'exposició pública sense al·legacions, i això suposa que ha passat a aprovar-se definitivament, coincidint amb l'inici de la nova temporada d'esquí. Totes les parts ja respiren més tranquil·les. Joan Manel Robles.
Després de diversos mesos d'estira i arronses, l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, assegura que l'equip de govern estan contents amb l'acord arribat entre l'Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat, que s'acaba d'aprovar definitivament en no rebre al·legacions durant el temps d'exposició pública. Ara s'ultima la documentació i les certificacions per a la firma definitiva de la concessió.
Estem molt contents perquè jo crec que hi ha hagut exigència per amb dues parts, i sobretot
és molt interessant que comencem amb un projecte que farem de comú acord, que podríem dir seria un pla director, un pla d'actuacions, en el que s'emmarqui com volem que creixi Vall de Núria, no? En tots els àmbits, en l'àmbit sostenibilitat, que estan treballant moltíssim.
La nova concessió neix en un període de 30 anys, la tercera part de la que s'ha rescindit recentment. L'alcaldessa explica, a més, que l'han subdividit amb una primera concessió de 10 anys centrada a invertir la substitució del telecabina que va del santuari de Vall de Núria fins a l'alberg. De moment, per a les festes de Nadal, s'espera que s'hagi substituït el cable del telecabina.
Em consta que estan treballant perquè estigui a punt el més aviat possible. El que passa que a vegades també és això, eh? Ens exigim obrir la temporada cada cop més d'hora, i aleshores potser sí que hi haurà un termini d'uns dies, diríem, però el que sí es vol assegurar és que per les festivitats de Nadal doncs estigui tot en funcionament.
En el marc de l'acord amb Ferrocarrils, a banda de la concessió que engloba l'estació, s'hi comptabilitzen inversions amb un reflex positiu per al poble de Queralbs. Una d'elles és la construcció d'un aparcament d'autocaravana, que podria tenir connexions també amb alguns carrers de Queralbs. A més, hi ha la possibilitat per invertir per a una millor accessibilitat al municipi des de l'estació. Diu Constans que l'arranjament d'alguns accessos al poble podria portar de retruc als visitants que rep Núria.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Esteu escoltant els 5 minuts més, anem a la publicitat i a la tornada. Parlarem avui de la importància del gran recapte d'aliments, perquè el tenim a la cantonada.
Ara que arriba el fred, què et sembla si fem netejar la xemeneia?
Truquem en Ricard, l'escura-xemeneies de Riu d'Aura. Aprofitarem per netejar també la caldera.
Però no farà molt de merder. Acabem de pintar.
No pateixis per això. Té l'aspiradora més potent de la comarca. No deixarà ni rastre de sutge.
Escura-xemeneies Ricard, el de confiança. Truca'ns al 621-148-507. 621-148-507.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 902-280-896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Fluvià Òptics del carrer Sant Rafel d'Olot cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptiques optometristes treballa amb la tecnologia mimètica perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. A casa nostra només trobaràs bones muntures, ulleres funcionals amb estil, disseny i materials innovadors. Des de fa molts anys a Fluvià Òptics tens vidres, muntures, lents de contacte, teràpia visual i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Torna Fira Origins, amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir d'espectaculars tastos als tallers i comprar els millors productes a la fira. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot els dies 23 i 24 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
Problemes amb la teva maquinària de jardí? A Taller Sagrés hi trobaràs motoserres, desbrossadores, bufadors, biotrituradores, totes les màquines i tots els complements que necessites. Aquesta temporada vine a descobrir la gamma de motoserres a bateria de Husqvarna. Aprofita els descomptes de la nova campanya de tardor. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sagrés, centre oficial Husqvarna d'Olot, a la Ronda Fluvià 7.
Són 8:45, consternació a la Garrotxa per la mort de l'empresari Eudald Morera. Morera, de 59 anys, lluitava contra un càncer des d'en feia 4.
Els funerals tindran lloc aquest dijous a les 4 de la tarda a l'església de Sant Esteve d'Olot.
Escoltem el mateix Eudald Morera en declaracions aquest estiu al programa Parlem de tu d'Olot Televisió.
Agafar el micro, parlar, enraonar, liderar, tot això jo no em vinc a mena, com deia. Jo penso que ha sigut un camí que he anat forjant, que la gent m'ha donat confiança. Sí que és veritat que tinc un valor que estimo la gent, el valor de la complicitat, el valor del reconeixement, el valor de l'esforç de la gent, i això, doncs, que deia, doncs, que quan més dones més reps, doncs a mi m'ha funcionat, i avui estic orgullós de dir que he rebut molt més del que em penso que mereixo.
El projecte per construir una planta de biogàs a Serinyà s'atura temporalment. L'empresa encarregada de la seva redacció ha frenat el projecte davant les reticències que ha provocat el territori. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Sergi Planagumà, al programa 180 graus de la xarxa.
Renfe ha posat en funcionament aquesta setmana.
De fet, el projecte des d'ahir al matí està aturat. L'avaluació ambiental, que és el tràmit que els promotors havien instat a l'Ajuntament que s'iniciés, està aturat, i està aturat també a instàncies de la pròpia promotora, dels propis promotors, que, doncs, el que després d'analitzar bé el document d'abast, que és aquest document preliminar que la OTA va fer arribar aquest octubre a l'Ajuntament, doncs el que ells han considerat que s'havia de fer era buscar i estudiar bé si hi havia altres possibles implementacions per implementar, doncs, aquest projecte.
De fet, la planta de biogàs a Serinyà ha generat una forta oposició per part de col·lectius ecologistes i alguns alcaldes de la zona.
De fet, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinot, diu que ni planta de biogàs a Serinyà ni nova planta de residus a Beuda. Creu que les ubicacions escollides no són les adequades. A més, reclama la Generalitat que assumeixi la planificació d'aquest tipus d'instal·lacions.
Més coses, dos voluntaris garrotxins destaquen la dura realitat que es viu al País Valencià.
Remarquen el gran silenci que hi ha als carrers, l'organització que tenen els voluntaris i la forta olor, demanant que tothom qui pugui ajudar ho faci donant material i productes de neteja. Aquest dimarts arrenquen el seu tercer desplaçament fins al País Valencià.
Cap empresa ha assumit la rehabilitació de la caseta d'en Jordana de Ripoll, que ha de convertir-se en la nova seu de la Societat de Caça i Pesca La Rama, actualment sense local.
El projecte guanyador dels pressupostos participatius i valorat en 115.000 euros contempla una primera fase per evitar el deteriorament estructural de l'edifici. L'Ajuntament assegura que ho tornarà a intentar i atribueix la situació a falta d'empreses i professionals al sector de la construcció.
A Vall de Núria, i en concret a Caralps, ja respiren més tranquils després de que el tràmit d'aprovació de la concessió de l'estació ha superat el termini d'exposició pública sense al·legacions, per la qual cosa s'ha aprovat ja de forma definitiva ara que comença la temporada d'esquí. De què parlarem a partir d'ara? Doncs de rescats de boletaires. Primer rescat de boletaires aquest 2024 al Ripollès. Aquesta setmana s'ha hagut de buscar un home de 70 anys que s'havia desorientat mentre anava a buscar bolets a les Llosses.
Després de 8 hores desaparegut i de mobilitzar 17 dotacions de bombers, finalment el van poder trobar la matinada del dimarts. Aquest és el primer d'aquestes característiques a la comarca, però la realitat és que els rescats de boletaires han augmentat considerablement aquest any i se n'han efectuat més d'una cinquantena en 2 mesos a tot Catalunya.
Escoltarem el cap dels bombers d'Olot valorant aquesta situació. Han detingut, per cert, a la capital de la Garrotxa un home pel robatori de 3 telèfons mòbils. Gràcies a l'avís d'un ciutadà, la policia local va identificar-lo i detenir-lo quan portava al damunt 3 mòbils sostrets, un d'ells a Sarrià de Ter.
El lladre de 29 anys i resident a la ciutat ha quedat detingut per 3 delictes de robatori amb intimidació.
15 restaurants de la Garrotxa participen en la 38a edició de la mostra gastronòmica que oferirà menús de tardor i diferents activitats durant 3 setmanes.
A més, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, diu que la idea és que d'aquí uns anys es pugui unir la gastronomia amb l'esport o la cultura per seguir potenciant la mostra.
Renfe ha activat un canal de WhatsApp de Rodalies Catalunya per informar de l'estat del servei. En aquest canal de caire unidireccional es difondran avisos, incidències, plans alternatius de transport o el restabliment del servei, entre d'altres qüestions. És un bon servei que també tindrà un impacte directe sobre com encarem cada dia, sobretot si hem d'agafar el tren de bon matí. Ens pot animar o ens pot desorientar la jornada. L'Ajuntament d'Olot cedeix 2 cotxes de viatgers de l'antic carrilet entre Olot i Girona a la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial situat a Móra la Nova.
L'Associació dels Amics del Tren Olot Girona participaran en la restauració i també compartiran coneixements amb altres professionals del ferrocarril.
En matèria esportiva, protagonista l'hoquei. Un hoquei Olot que engega la campanya de socis per aquesta temporada.
El club vol fer créixer la seva massa social amb nous avantatges. Es regalarà una samarreta oficial del club a cada soci i es faran sortejos per col·laborar amb el comerç local de la ciutat. Les persones que ho desitgin ja es poden fer socis al portal web del club.
I un club tenis taula Olot irregular torna a casa per enrebre l'Arteal Santiago.
L'equip jugarà 2 partits consecutius a Olot per intentar trobar el camí de la victòria. La direcció esportiva es mostra preocupada, però confia que Arnau Pons, Diego Pinho i Rafael de la Sera siguin capaços de batre l'Arteal.
I ja que parlem de tenis taula, ens quedem a Ripoll perquè l'adaptació del primer equip del club a segona divisió nacional està sent positiva.
Els ripollesos es mantenen fora de la zona de descens amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes en les 6 primeres jornades. És una categoria molt exigent amb jugadors de molta qualitat que han disputat lligues superiors, però els de la capital estan demostrant que poden assolir la permanència.
8 i 35.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Bé, la Dana comença ja a provocar alguns problemes, sobretot a les comarques del sud del país. Mobilitat restringida i classes suspeses avui a 5 comarques del sud.
El govern ha enviat una alerta als mòbils del Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp per restringir els desplaçaments des de les 6 del matí a les 12 de la nit.
Escoltem la consellera Núria Parlon.
I és una acció també de precaució, no? Nosaltres, des de l'àmbit de la protecció civil i de la gestió de les emergències, sempre hem de treballar d'acord amb aquest principi de precaució i de risc, és a dir, protegir les vides de les persones i no posar-les en risc. Evidentment ho fem a través de prediccions meteorològiques que mai són exactes, i més en situacions de fenòmens atmosfèrics que són molt dinàmics i molt canviants. Però sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, doncs d'extremar les precaucions.
Les botes d'aigua gairebé exaurides per l'allau de voluntaris al País Valencià.
Es poden encarregar per internet si no es necessiten d'un dia per l'altre, però a les botigues és pràcticament impossible trobar-ne malgrat els esforços que estan fent els fabricants per produir-ne més de pressa.
La Fiscalia augmenta la petició de pena per Saúl Gordillo i ara li demana fins a 2 anys de presó.
El judici contra el periodista acusat d'un delicte d'agressió sexual ha quedat vist per a sentència aquest dimarts.
I curiosament i sorpresivament, perquè no s'esperava, ha parlat la víctima i ha dit això.
Donar les gràcies a tothom qui m'ha fet costat al llarg d'aquests 2 anys, especialment a la gent que més m'estimo, i dir que confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
Competència a llarga termini i complica el camí de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell.
La CNMC seguirà estudiant si l'operació implica problemes de competència i deixa la decisió final fins al primer trimestre del 2025.
Victòria de la indústria petroliera. Shell esquiva l'obligació de reduir les emissions un 45%.
La multinacional guanya un recurs contra la sentència del 2021 que li marcava objectius concrets per al 2030.
I l'arcabisbe de Canterbury dimiteix per haver encobert un escandalós cas d'abusos menors.
El líder espiritual dels anglicans estava a l'ull de l'huracà des que la setmana passada es va publicar un informe que denunciava la seva gestió dels abusos.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ens interessa molt saber com tenim el temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui fa fred de bon matí.
Doncs sí, Joel, avui fa fred. De fet, ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 3 positius a Das, 5 a Molló, 6 graus a Ribes de Freser, 7 a Olot, a Ripoll, a Santa Pau, a la Vall de Mas, a Camprodon, i també a Vic. 8 graus els tenim a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 9 graus a Mieres i Anglès, 10 a Banyoles, 11 graus a Girona i a Figueres i 13 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui la pluja sí que no passaria de llarg, com va passar ahir. Ahir va caure mig litre al nord del Ripollès, al nord de la Cerdanya, en forma de neu, fins a 1.600, 1.700 metres, però al vespre va baixar molt la temperatura, ja sense pluja, hi havia aiguats al sud de Catalunya, i a Olot al vespre vam baixar a 5 graus, però compte, a la nit s'arribava als 9 sota 0 ahir, a la Tosa, a 2.500 metres, o 7 sota 0, per exemple, a Ulldeter, a 2.400 metres, un positiu a Molló, 1 sota 0 dalt del Montseny. En definitiva, que ha arribat l'hivern de cop i volta, i avui preveiem pluja, una pluja que entrarà pel Golf de Lleó, sobretot l'Empordà, Cap de Creus, l'Alt Empordà, aquí pluges que poden superar els 50 litres per metre quadrat. Per tant, precaució a les rieres, a les riberes, perquè pot baixar aigua de cop i volta. A partir de les 3-4 de la tarda aquesta pluja aniria disminuint. Pot ploure altres sectors, pot nevar cap als 1.300, a la tarda pujant a 1.900-2.000 metres. Però la situació de màxima pluja seria bàsicament nord de la Costa Brava i especialment l'Alt Empordà. Per tant, precaució, com diem sempre, a prop d'aquestes riberes que baixen de cop i volta. I bé, la temperatura que quedarà baixa, per tant, màximes per sota dels 14-15 graus, fins i tot a cota baixa i ambient d'hivern al Pirineu. Demà tot això haurà passat, vent de gregal, tota la borrasca se'n va cap al País Valencià, cap a Andalusia, allà els aiguats poden fer mal, malauradament, però aquí tindrem sol, tramuntana, gregal, temporal marítim i ambient fred. Els propers dies, en principi, no arribarien més pluges.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 9152 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
5 minuts més!
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Carme Casacoberta, organitzadora del Gran Recapte. Què tal, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Què passa, que tenim massa excuses a l'hora de ser solidaris?
Normalment, sí, bueno, aquest any podríem dir que degut a la desgràcia de la Dana, no?, del que ha passat, la gent ha sent molt solidària, però normalment els catalans i no, i la gent en general és que ens en recordem de Santa Bàrbara quan plou, no? I en el moment d'una desgràcia molt forta sí que la gent col·labora molt, però aquestes necessitats que tenim dia a dia i que no es veuen, aquestes costa més trobar que la gent hi col·labori.
Quines són exactament les necessitats que hi ha actualment?
Actualment, primer vull explicar que el Banc dels Aliments no atenem directament a les persones vulnerables. Nosaltres, com el nom diu, som un banc que hi tenim aliments i donem a les associacions, entitats, fundacions, que són els que reparteixen els beneficiaris. Llavors, jo ara, des que soc presidenta, que fa poc, des del març d'enguany, em dedico a anar a veure aquestes fundacions, aquestes associacions, per conèixer de primera mà els beneficiaris que tenim. I he de dir que n'hi ha de tot tipus. Hi ha moltes necessitats que no ens imaginem. Una part, la que tothom coneix, són les dels nouvinguts, però tenim molta gent que viu sola, amb unes pensions baixíssimes, i que sabem que el problema de la vivenda és terrible, no? I una vegada han pagat la vivenda i el més general que es necessita per viure, doncs no en queda suficient pels aliments. Però hi ha molta més necessitat de la que gent es pensa, eh? I ja dic, hi ha de tot tipus, que ara me n'estic donant compte perquè parlo directament amb els beneficiaris, gent que s'ha separat, vull dir, dones que han quedat soles amb els fills, marits que dius que ens hem quedat sense pis, he de passar molta cosa a la dona i al fill i jo estic de lloguer amunt i no m'arriba, gent que treballa en tot dos però amb uns sous que no s'arriba a final de mes, i potser també la societat ens hem creat unes necessitats que fa que no s'arribin, no?
Possiblement tenim estigmatitzada la persona que rep aquesta ajuda.
Sí, sí que la tenim estigmatitzada tots, inclús jo, ho he de dir. Jo com a persona també m'imaginava un tipus de persona, no? I quan vaig anar allà, és que ho comentàvem, vam anar-hi un company meu i jo dèiem, oh, pues mira, és que no ho semblen, no? Llavors parlaven amb ells i t'explicaven les seves necessitats, no? Pues em vaig trobar una senyora, diu, és que el meu fill és al·lèrgic a tot, necessito uns aliments molt, molt determinats. Aquesta persona, per sort, se li ha pogut donar targetes d'aquestes econòmiques que ara es donen. Diu, a mi això pensa que m'ho gasto quasi tot, perquè has de pensar que una targeta econòmica d'aquestes són 28 euros per persona i més. No és pas que arribin a grans coses. I diu, és que des de bolquers, que són bolquers especials per les llagues, per tots, llets d'intolerància, només d'una marca determinada, vull dir... I nosaltres no, sempre tenim l'imatge de que o és el nouvingut o és aquella persona que trobem al carrer, no? Jo sempre dic que hi ha dues classes de pobresa, per dir-ho d'alguna manera. La que no veiem, la que ens costa trobar-la, i la que està, ara no sé dir el nom ben exactament, burocratitzada, la que ha pogut passar per un estens social i que han estat derivats i que passen per tots els canals. Aquests estan molt controlats i els tenim, però hi ha molta gent, sobretot gent gran, i més el poble català, que no és de demanar, tenim un orgull que no és de demanar, que viu sola i que realment li costa molt arribar a fi de mes. Si llavors té aquesta ajuda d'aliments, bé, són diners que li permeten doncs pagar la llum, pagar l'aigua, pagar el gas, etc.
Carme, com podem ajudar en aquest recapte d'aliments que, com cada Nadal, no falla mai a la cita?
Bueno, aquest any, a més, ens trobem doncs, amb aquesta gran tormenta, no?, amb aquest gran desastre que hi ha hagut a València i que realment també estem ajudant a València. Hem decidit que el 50% del que es reculli, sobretot en qüestions econòmiques, aniran a parar a València. València, en aquest moment, pel que estem en contacte constantment amb el Banc d'Aliments de València, tenen solucionat l'immediatesa i el curt plaç, no? Però és clar, tenen un mitjà i un llarg plaç, que això costarà molt, no?, superar-ho. Llavors s'ha decidit, en tots els grans aliments d'Espanya, que el 50% del que es reculli anirà a parar a València. Però, és clar, no oblidem que per vestir València, no allò que diguem per vestir un sant, ens vestim un altre. Com he dit, nosaltres tenim unes 28.000 persones que aquests mengen cada dia i que els hem d'assistir cada dia. Per tant, donem les gràcies a la gent per la solidaritat que han demostrat en València, però que ara, sisplau, se'n recordin de la gent de casa, que també ho necessita.
I què hem de fer per col·laborar aquest any?
Pues mira, anant als supermercats on facin recollida física, que és el que ens agrada molt, pues que donin els aliments, que comprin, que acceptin la bossa que els donarà els voluntaris i pues que la puguin omplir d'aliments. Llavors aquests aliments es queden a les diferents entitats, als diferents pobles, vull dir, el que es recull a Banyoles va a Banyoles, el que es recull a Figueres el que de Figueres, i cada un té les seves necessitats. I després també, sobretot, on només es faci recollida econòmica, perquè des de la pandèmia hi ha algunes cadenes que van veure que fent la recollida econòmica era millor per ells, perquè era molt més còmode, i doncs ara no volen fer recollida física perquè pensa que és un gran problema per les cadenes, han de comprar molt més aliments, que a vegades després aquests aliments no es venien del tot, o bueno, necessitaven molta gent, nosaltres també molta logística que no la tenim, perquè el que més agrairia ara és que s'apuntessin voluntaris.
Ara t'anava a preguntar, sí, Carme, ara t'anava a preguntar com aneu de voluntaris, perquè també el voluntariat és d'aquells aspectes que costa, no?, d'atrapar la societat d'avui.
Sí, sí, costa molt, costa molt. La gent està enfeinada, la gent, bueno, també és el que hem dit, ja vaig ser voluntari un altre any, jo ja tinc plans, a veure, jo crec que donar 2 hores de la teva vida per una causa d'aquestes no és tant. Vull dir que el divendres hi ha molta gent que només treballa de matí, doncs poden fer 2 hores a la tarda perquè ven torns de 2 o 3 hores. O gent que té torn de tarda pot fer 2 o 3 hores el divendres al matí, i el dissabte, qui més qui menys, molta gent té lliure. És donar 2 o 3 hores de la teva vida per aquesta causa. Doncs, tornant, perdó, a l'anterior que deia, en aquestes cadenes que fem recollida econòmica, la gent que estigui segura i convençuda que aquests diners van a parar al pam dels aliments. Aquests diners ens permeten comprar aliments en el moment que es necessiten, sense estar pendent de dates de caducitat. Has de pensar que nosaltres com a banc vivim molt de les mimbes, no? Dels excedents, tant d'empreses com de supermercats. Pues clar, per exemple, excedents, podem tenir, ara hem rebut un excedent de patates fregides, moltes, no? Perquè a vegades hi ha empreses per mal etiquetatge o perquè no han arribat el pes que posa a la bossa, no poden posar al mercat i ens ho donen. Pues clar, sí que està bé que la gent mengi patates fregides, però nosaltres hem de comprar patates, arròs, llegum, aliments bàsics.
I tant.
Està
i
molt
tant.
Bé, i ho agraïm moltíssim, tot el que se'ns dona, eh? Cuidado.
I tant que sí.
Agraïm moltíssim tenir aquestes patates fregides, que tothom té dret a menjar patates fregides, no?, perquè són bones. Però els aliments bàsics són els que ens fan més falta i són els que hem de comprar. Llavors, vull dir, la gent que no pateixi, perquè estàvem acostumats que només hi havia la recollida física, que agradava molt i ens agrada molt i l'agraïm moltíssim, però ara doncs, hi ha la recollida econòmica, que també ens va molt bé, perquè això ens permet distribuir-ho al llarg de l'any. Que no tot sigui ara novembre i desembre i a la primavera trobant-se sense res.
Carme, quan tindrà lloc, quan comença aquesta recollida d'aliments? A partir de quan podem col·laborar amb el Gran Recapte?
Mira, la recollida econòmica per Bizum o per compte bancari, per transferència, ja està oberta. Aquesta ja es pot fer. S'entra a la plana del Gran Recapte, es busca per internet granrecapte.org i allà hi ha un número de compte, hi ha un Bizum, i l'econòmica ja es pot anar fent, i aquesta dura fins Nadal, fins Nadal. Llavors, la recollida que és física, aquesta comença el divendres 22 i dissabte 23 d'aquest mes, o sigui, dintre de 10 dies.
Perfecte, doncs Carme Casacoberta, organitzadora del Gran Recapte, gràcies per la sinceritat i per atendre'ns avui als 5 minuts més.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant el despertador de referència a les nostres comarques, 9:15. Recordeu aquest missatge.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Primer rescat de boletaires aquest 2024 al Ripollès. Aquesta setmana s'ha hagut de rescatar un home de 70 anys que s'havia desorientat mentre anava a buscar bolets a les Llosses. Després de 8 hores desaparegut i de mobilitzar 17 dotacions de bombers, finalment l'han trobat de matinada aquest dimarts. Aquest és el primer rescat d'aquestes característiques a la comarca, però a Catalunya s'han disparat, a veure si ho diré bé, el número de rescats. posant en alerta els cossos de bombers. Judit Curós.
Els bombers de la Generalitat han rescatat aquesta setmana un boletaire de 70 anys que s'havia desorientat a la zona de les Llosses. El cos d'emergència va rebre l'avís aquest dilluns a les 5 de la tarda i fins a les 2 de la matinada del dimarts no el van poder localitzar després de mobilitzar 17 dotacions de bombers. Aquest és el primer rescat de boletaires que es produeix al Ripollès aquest 2024. Fins ara encara no se n'havia produït cap, tot i que durant anys la comarca ha liderat el rànquing. De fet, sorprèn la xifra, ja que aquesta s'ha disparat en l'àmbit català. Els bombers n'han efectuat un total de 54 entre el 7 de setembre i el 7 de novembre, el que suposa un increment de 12 rescats respecte del 2022 i 42 respecte del 2023. Ho detalla Pere Plana Gomà, sergent responsable dels GRAE Olot.
Bé, aquestes darreres setmanes, doncs, per les condicions de temps, meteorologia, doncs, ha afavorit la crescuda de bolets. I sí, clar, hi ha hagut moltes més activacions a recerca de boletaires, doncs, perquè hi ha molta afluència de gent habitual del món dels bolets i no tan habitual, de gent que, doncs, un dia a l'any, dos dies a l'any, decideix anar a buscar bolets. Llavors, què passa? Doncs que es desorienten, es fa tard, el dia és curt, doncs totes aquestes casuístiques fa que anem a buscar més gent. Sí, sí, ens hi hem notat un augment important de recerques.
Un dels motius que ha dificultat la recerca del boletaire perdut a les Llosses ha estat la dificultat per trobar l'ubicació exacta d'on es trobava. És per això que els cossos de seguretat recomanen conèixer bé la zona on anirem i portar parells que ens puguin ajudar a conèixer les coordenades exactes. La temporada de bolets encara no ha acabat i aquesta xifra podria augmentar en les pròximes setmanes. De moment, l'Alt Urgell i el Berguedà són les comarques que lideren el rànquing de rescats.
Han detingut un home pel robatori de 3 telèfons mòbils a Olot. Gràcies a l'avís d'un ciutadà, la policia local ha identificat i detingut el lladre que portava al damunt 3 mòbils sostrets, un d'ells a Sarrià de Ter, Roger.
Cap a 3:15 de la matinada el passat dissabte, la policia municipal d'Olot va rebre una trucada ciutadana on s'alertava d'un possible robatori violent al carrer. Immediatament s'hi van desplaçar patrulles de la policia municipal que, a través de la descripció facilitada, van aconseguir aturar el presumpte autor del robatori. En aquell moment, l'home portava al damunt 3 telèfons mòbils, dels quals no va saber explicar la seva procedència. Arran de les indagacions policials, els agents van aconseguir localitzar el propietari d'un dels telèfons, al qual va reconèixer el seu mòbil, sostret feia pocs minuts. Alhora, la víctima va reconèixer un segon mòbil que havien sostret a un amic seu i una bateria externa portàtil que també havien robat a una amiga. En tots els casos, els robatoris havien succeït feia pocs minuts. Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home, de 29 anys i amb residència a Olot, com a autor de 3 robatoris amb intimidació. Es dona el cas que un dels mòbils que portava a sobre constava com a sostret des de feia mesos a Sarrià de Ter. El detingut va ser traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra, des d'on continua les tasques d'investigació i està previst que passi pròximament a disposició judicial.
No tenim més temps, ho hem de deixar aquí, però hi tornem demà a la mateixa hora per informar-vos de tota l'actualitat de les nostres comarques. Avui recordeu que les pluges seran protagonistes, per tant, agafeu paraigües i circuleu amb molta precaució.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.